Anna Pujol.
Bona tarda, són les 4. La policia japonesa admet errors de seguretat en l'acte on ahir va ser assassinat Shinzo Abe. L'exprimer ministre estava fent un míting polític quan li van disparar dos trets que van causar la seva mort. El cap de la policia japonesa s'ha disculpat públicament i ha anunciat una investigació dels protocols de seguretat. Tot plegat després que algunes veus hagin criticat que Shinzo Abe estigués fent un acte de campanya a peu de carrer i amb poca seguretat al voltant. L'autor de l'assassinat ha confessat que va disparar contra Abe perquè suposadament formava part d'un grup religiós que havia arruïnat la seva mare, que hi havia fet molts donatius. El detingut de 41 anys assegura que en un primer moment volia matar el líder d'aquest grup religiós, però no ho va fer perquè era massa difícil. Laura Borràs insisteix en la seva innocència i assegura que les acusacions de corrupció són, diu, un atac a la seva trajectòria i reputació. La presidenta del Parlament ha reunit més de 400 persones en un acte per donar-li suport, al que no ha assistit cap representant d'Esquerra Republicana. Ella ha evitat carregar contra els republicans i la CUP i assegura que no hi ha trobat a faltar ningú.
No he trobat a faltar ningú perquè tothom hi ha estat. No han pogut ser-hi personalment moltes d'aquestes persones, però les persones del govern que són de Junts per Catalunya hi són totes.
Has vist allà de l'acte, troba a faltar més suport d'Esquerra.
Jo agraeixo tots els suports que tinc.
A l'acte han participat els expresidents Quim Torra i Carles Puigdemont i personalitats del món de la cultura com Maria del Mar Bonet, el poeta Vicenç Altaió o el cantautor Borja Penalba. Tot plegat mentre Borràs es troba un pas del judici per possible malversació de fons públics i frau quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ferit un funcionari de la presó de Puig de les Basses a l'Alt Empordà en ser agredit per un reclús. Segons informa el Departament de Justícia, ha passat al voltant de les 9 del matí. L'intern ha mossegat el coll del funcionari qui no estava interactuant amb ell, diuen. El funcionari ha caigut a terra i s'ha donat un cop al cap. L'han traslladat a l'Hospital de Figueres, tot i que és previst que el traslladin a la Vall d'Hebron per rebre atenció especialitzada. Segons Justícia, l'agressor estava alterat perquè no trobava unes sabates que ell mateix havia rentat i deixat ahir al pati perquè s'aixuguessin. L'han ingressat a la unitat d'aïllament i en les properes hores el traslladaran a un altre centre penitenciari. I ara els esports. Amb l'Anna Ventura.
Ara mateix en joc, la final femenina de Wimbledon entre Onjabé i Elena Rybakina. El primer set l'ha guanyat 6-3 la tunisiana. Ara s'està disputant el segon set. Recordem que és una final inèdita. Si s'acaba imposant Jabé, serà la primera tenista àrab en guanyar un gran slam en l'era Open. També en directe tenim el Tour de França. Falten 88 quilòmetres pel final i hi ha 3 escapats. Tots ells amb aproximadament 2 minuts de marge respecte al grup gran on hi ha el líder de la general Pogacar. En mitja hora comença la cursa sprint de Fórmula 1 del Gran Premi d'Àustria. Max Verstappen sortirà des de la pole position, seguit de Leclerc i Carlos Sainz. Una cursa sprint que serà a 24 voltes i determinarà la graella de la cursa definitiva de demà. En futbol, hi ha dos partits de l'Eurocopa femenina. A les 6 comença el Portugal-Suïssa i a les 9 de la nit el Països Baixos-Suècia. I acabem amb bàsquet perquè el Barça ha adquirit els drets del jugador Nikola Kalinic. El club blaugrana ha anunciat un acord amb el València i pel que fa al Manresa ha anunciat la renovació del seu director esportiu Xevi Pujol fins al 2025.
I acabem amb el temps. La tarda no ens portarà canvis i es mantindrà el sol i la tranquil·litat a tot el país amb ambient de ple estiu. Arran de mar la temperatura quedarà més frenada, però a l'interior la calor continuarà sent molt intensa. És tot. Més informació a rac1.cat.
Versió 25 anys.
Estàs preocupat perquè s'ha acabat la saga La Guerra de les Galàxies?
S'ha acabat.
Constantino Romero, novembre del 2005.
Bueno, sembla que... Bueno, jo diria que sí, ja, que ja no dona més la cosa, vull
igual
dir que...
Sí. No, igual
que hagi arribat un episodi nou després de tants anys, sí. Havia aparcat el Darth Vader, sí. Havia estava tancat ja, al calaix, i un dia fa uns mesos, oye, que ha vuelto, i no, vale, pues vamos allá, y nada, pues Luke, yo soy tu padre.
I com ho fas allò que respires?
Això no ho faig jo,
el Darth Vader.
No, el Darth Vader respira sol.
Darth Vader. Darth Vader, senyor Marcelí.
Darth Vader. Versió RAC 1. 25 anys parlant en plata. RAC 1. Tots som 1.
Això és...
Reconcentrat.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Bon dia, Rico.
Bon dia, bona hora.
Hola, de Planell, bon dia.
Bon dia.
Hola, què tal?
Jo.
Hola, què tal, Jordi?
Bon dia.
És que tinc moltes...
Clar, és que vull dir, torno a futbol.
Sí, després ja parlem de waterpolo, que sí, tinc el
Paco. Molt optimista, per dient, per torna al futbol.
Home, sí, home, de moment el que està passant és que avui els equips ja, llevat del Girona, que fins la setmana que ve parlarà uns homes,
gràcies,
es presentarà, avui ja comença a haver-hi revisions mèdiques i tot d'una part important de les plantilles del Barça i de l'Espanyol, que rius.
Ah, oh, que el futbol, són partits de futbol, això és...
Bueno.
Un sucedani, molt sucedani, eh?
Però avui...
Però pues sí, està bé veure'ls per allà, per la ciutat esportiva.
Però avui les circumstàncies del Barça, la notícia no és que tornin a entrenar. La notícia serà els paios que han anat a entrenar havent estat desconvocats.
Ah, sí, això ha passat amb algun avui, eh? Bueno, perdona, crec que Riqui Puig... Aviam, perdó, perquè vosaltres ho sabeu i jo no. Xavi ha agafat el telèfon i ha dit tu no.
Home, potser els hi ha dit cara a cara, ha tingut temps, eh?
Sí, se'ls hi ha dit, eh?
Sí, se'ls hi va dir, sí.
I llavors, i per què s'hi ha anat Riqui Puig, llavors?
Jo ara mateix parlo sense coneixement de causa perquè tothom esperava que no es presentessin. Pot haver... algun, i estic dient que no tinc la informació com per que això sigui allò fefaent, però crec que pot ser o pot tenir relació amb un tema de legalitat, en el sentit de que igual a ell li interessa estar presencialment allà per
sí, no sé. Depèn del si el Barça li ha dit per escrit o només de paraula. Mm. Que, clar, si ha comunicat a uns jugadors que no hi vagin, una cosa és que t'ho diguin de paraula i una altra per escrit, que és el que et demanaran els teus advocats, perquè estem parlant, naturalment, tots de jugadors en contracte.
Clar, això no és deixar sense dorsal a un jugador, que llavors sí que seria una qüestió que obligaria o portaria un jugador a emprendre mesures legals. Això es tracta d'un intermig que diu... jo no compto amb tu, no vull que entris en la dinàmica d'aquesta nova temporada, vull que dediquis el temps que et dedicaries a entrenar a buscar-te equip perquè no comptes amb mi. Això visibilitza molt de cara a l'opinió pública que aquests jugadors no els vol l'entrenador. Què vol dir això? Que si al final s'acaben quedant, l'aficionat sabrà que l'entrenador els ha dit que no els vol, i això posa en, diguem, en una situació més complexa de cara a la gent als jugadors. A mi no em sembla malament el que ha fet Xavi, és diferent, en certa manera és innovador, però jo crec que assenyalar els jugadors en aquest sentit quan no vol que formin part de l'equip i són professionals, el que els està dient és feu de futbolistes a un altre lloc. Per tant, a mi em sembla que és un camí suau per indicar-los el camí de sortida. Podria ser més dràstic, però això implicaria un problema legal més greu.
No ho sé, m'he perdut. Estava aquí embobado llegint
estava parlant de si han de presentar-se tots aquests jugadors o no s'han de presentar.
Jo crec que s'han de protegir, home. És a dir, que perquè mai se sap el que pot passar amb una relació laboral i com de complicada pot ser la qüestió. Si els hi han dit, per exemple, de paraula, escolta, com fa l'amarga, a vegades, escolta, de dilluns no cal que vingueu, que no farem tertúlia, vale? Clar, no passa res, bueno, però clar, no és el mateix dia de paraula, el dia 4 no vinguis a entrenar i tu tens contracte en vigor.
Ah.
Clar, això, aquestes coses jo entenc que te les han de dir per escrit amb acusació de retiro i totes aquestes coses, perquè si no, en un moment determinat la cosa pot arribar a complicar. I jo entenc que el que han de fer els jugadors, aquests i altres, ja fa dies, és mirar de donar facilitats perquè es pugui tancar la seva sortida. I ja no ho dic tant pel club com per ells mateixos. Tu, si vols jugar a qualsevol esport, el que vols és jugar, i si vols ser professional d'això. I si et diuen que aquí no jugaràs ni fotre res, bueno, de tots aquests hi ha uns quants que juguen molt poc o no res. Doncs el millor és acabar el més ràpid.
Sí, que... No dic només, estem parlant d'un Titi, estem parlant de l'Englet, estem parlant de Riqui Puig, estem parlant de Neto, ho dic per concretar.
Qui ha anat és? Per això qui ha anat, que sapiguem?
De moment que sàpiga, Riqui Puig segur, i no sé si Neto també, però està passant ara fa... perquè per estaven convocats aquest matí. Sí.
A mi em sembla contraproduent per dos motius. Un, ja l'apuntava en Joanjo, que és que assenyales un jugador que potser al final t'has de menjar amb patates, i després també perquè estàs devaluant aquest jugador. En el moment que un jugador que té contracte en vigor amb el teu club, tu el poses a l'aparador de sortida, devalues automàticament el seu valor al mercat. Això d'una banda. I de l'altra, estem parlant d'un mercat de fitxatges que es tancarà l'1 de setembre. hi ha jugadors d'aquests que potser marxen el 18 d'agost i tindràs un tio parat durant 48 dies sense entrenar perquè l'entrenador ja ha decidit que no compta per aquesta plantilla que està confeccionant. Jo crec que és una estratègia, si més no, discutible.
Però és que fa un mes i pico que ja se'ls va dir que no comptaven, eh? O sigui, això se'ls comunica al final de la temporada passada. I d'avaluar, aviam, un Titi no es pot ja d'avaluar més. És una cosa que és vox populi, i no es tracta de jugadors que tu has de vendre i guanyar diners. No, són jugadors
fa dos mesos
no...
encara discutíem si Riqui Puig era un jugador adequat per aquest Barça.
Jo crec que Riqui Puig
i si tenia projecció i si tenia potencial.
La gran esperança de Riqui Puig era Xavi Hernández i Xavi Hernández el va fer jugar menys que Koeman. Jo crec que Riqui Puig no. Jo crec que en tots els casos Mingueza també, per cert, és un dels altres. Són casos de jugadors un tití a part joves que han de buscar-se el futur a un altre lloc, a vegades cedits, vull dir, no és que hagis de fer caixa, simplement és un desig de l'entrenador, que té molts jugadors que de la temporada passada que no els vol, els hi comunica i ja està, no? O sigui, jo tampoc dramatitzaria gaire sobre això, o sigui, passa a tots els equips del món. El que passa que quin problema hi ha aquí? Que hi ha molts d'aquests jugadors que cobren molts més diners dels que cobraran allà on aniran. I aquest és aquesta és la resistència. No és una resistència futbolística, em vull quedar... No, és que si me'n vaig a un altre lloc perdré diners. L'Inglés perdrà diners, un Titi perdrà diners, i no sé si Riqui Puig i Mingueza allà on vagin perdran diners. És aquest el tema.
El que volia dir és que no sé si recordeu quan el Thiago, de manera absolutament inexplicable o diguéssim incomprensible, el Barça va permetre que marxés per 30 milions faltant-li un parell de partits o menys, perquè la clàusula fos 90 milions d'euros i ja el Bayern s'ho pensés. Quan va sortir d'aquí va fer unes declaracions que se'l va cridar molt, però tenia tota la raó com a professional del futbol, que va dir que el món no s'acabava al Barça, i ell ho ha demostrat bastant bé. Ha jugat al Bayern, està jugant al Liverpool. Bé, aquest tipus de jugador que està en qüestió sobre si el volen els entrenadors, haurien de reflexionar una mica i pensar, a veure, i amb Valverde jugava? No. Amb Setién jugava? No. Amb el Koeman jugava? No. Amb Xavi jugo? No. Hòstia,
sí, però jo vull jugar que futbol, paga de mitjana un 30% més que la resta de clubs d'Europa.
Sí, però això quan tu tens 30
i tens un contracte
anys,
en vigor.
35 anys jo puc entendre, Jordi, amb 35 anys ho puc entendre, que és l'últim contracte de la teva vida i no estàs disposat a perdonar res. Però és que els joves, els que tenen 20 o 21 o 22 o 23 anys, sortir del Barça és pràcticament la inversió de la seva vida.
Com diu un amic que coneixeu, que diu, el Barça no pot prohibir un jugador un contracte que vagi als entrenaments. Clar, que això és veritat, que els jugadors estan en contracte, per tant.
No, estan en contracte, però també els hi poden fer un altre plan en lloc d'incorporar-se avui, incorporar-se el dia que vinguin els altres.
Els hem donat permís una setmana més.
Veus? Això
que... el que em diuen. Clar, jo crec que
no respon a una estratègia superior del club que ha decidit fer això. Jo crec que és la decisió de la Xavi, tal qual. Parlo amb aquests jugadors i els dic, ei, no vingueu perquè és que jo no vull que formi part de la dinàmica del meu equip, però no li dona més voltes més enllà d'això.
Però sí,
que, evidentment sí que és veritat que els hi està dient, és el que deia abans, està fent públic aquesta decisió de no comptar amb aquests jugadors. Vol dir que la gent sabrà que si es queden, l'entrenador no els volia. I això els posa en una situació, doncs això, de doncs, més susceptibles de ser criticats, jo afegiria lògicament.
Però al final aquesta situació és el símptoma d'un problema de fons que arrossegarà el Barça durant aquest estiu, sobretot a l'hora d'incorporar nous jugadors, que és que tens 31 jugadors en plantilla en aquests moments amb el contracte en vigor. Sí. 31 jugadors amb una massa salarial que frega els 600 milions d'euros per temporada, que és pràcticament el doble, per exemple, que el Bayern de Múnic. I mentrestant, el president Laporta va muntant-se el seu propi compte de la lletera, parlant dels drets de televisió que vendrà i d'aquesta manera els ingressos que obtindrà per poder fitxar nous jugadors. Però és que abans d'omplir el rebost has de començar a buidar. O sigui, ha de deixar anar llast aquest Barça. Insisteixo, 31 jugadors en contracte en vigor. I aquesta situació d'un Titi, de Riqui Puig, etc., al final és només el símptoma d'una problemàtica molt més profunda, amb jugadors que s'està discutint si renoven o no, que sí que representaran un problema real pels comptes del Barça i també per la configuració de la plantilla, com Frenkie de Jong, com Dembélé, etc. Per mi aquest és el tema de fons. Al final, que aquests jugadors avui no vagin a entrenar, jo considero que és una decisió errònia, perquè pot acabar sent contraproduent, però és senzillament una anècdota en comparació amb el problema de fons que arrossega el Barça.
És veritat que fins d'aquí un mes i mig gairebé no comença la Lliga, és a dir, tens tot un mes i mig per davant per intentar fer, però esclar, és que
però és que hi ha jugadors, Jordi, que això fa anys que s'arrossega, no és una situació puntual o conjuntural, que tinguis dos o tres futbolistes que perquè no li agraden a l'entrenador has de desfer-te'n. No, estem parlant de futbolistes que fa 3 anys que els volen fer fora i no hi ha manera. A part de que no arriben cap oferta, ells no fan, no donen cap facilitat, que des del punt de vista professional ho puc entendre. Tu vas signar un contracte i escolta'm, si no vols que continuï, paga'm i fot el camp, però si no em quedo.
Bueno,
sí, tu ets un jugador com l'Umtiti, que tot el mercat mundial sap que tu estàs tocat de l'ala del teu genoll, i aquí t'han fet
de l'ala i del genoll
de l'ala i del genoll i resulta que a més de tenir contacte al Barça, com que no, ja no te'l podien pagar, el que tenies te l'han allargat per poder-te pagar menys. Ara que home que teu té parella o mare o germans, arriba a casa i diu m'han dit del Barça de pagar, i què faran? Et pagaran? No, si he de trobar un equip. A veure, quin equip d'Europa vindrà a fitxar a un Titi? I en el cas de que vingués un equip d'Europa a fitxar un Titi,
qui li pagarà?
Li pagaran 4 vegades menys del que cobra el Barça. I si no li paguen, ara tu tens contracte fins al 2026, i què fas? A l'edat d'un Titi i les circumstàncies d'un Titi. El temps d'un Titi de vendre'l ja va passar fa anys.
Clar. Ara es tracta de col·locar-lo.
Ja? D'estalviar-te, si pots, la fitxa i si...
O un trosset de fitxa, o un percentatge elevat.
Sí. I l'Espanyol, hi ha alguna novetat o no?
Estem buscant porter.
Sí,
No, és molt important que l'Espanyol fitxi un porter, perquè es va desprendre de Diego López, que ho puc entendre, perquè tenia una edat. Ara fitxa pel Rayo, que ja veurem com rendeix, perquè havia fet una temporada extraordinària, però jo entenc que sí que feia falta una aposta a futur a la porteria, i ara es parla de Dragowski, que juga a la Fiorentina, i li ha deixat clar, té un any de contracte, però que no vol continuar, i ara l'Espanyol està negociant el preu. Es parla del voltant de 5 milions d'euros. L'Espanyol, a diferència del Barça, sí que ha fet la primera part de la feina, que era deixar anar llast, buidar el vestidor. Ara mateix l'Espanyol té 17 jugadors inscrits. Quan comenci la pretemporada, que el primer partit crec que és el dia 16 a la Ciutat Esportiva contra el Montpellier, haurà d'incloure jugadors del filial, perquè és que si no, no podria tancar la convocatòria. Però el problema és que no hi ha la voluntat per part de la Junta Directiva d'invertir els diners que farien falta per construir una plantilla de garanties que permetés fer aquest salt de qualitat que fa tant temps que reclamem. Llavors, hi ha alguns jugadors se'ls associava a un pobre rendiment, i a més que tenien la imatge d'haver estat els responsables del descens a segona divisió de fa un parell de temporades, que se n'han anat, i se'ls ha acomiadat a més per la porta gran, perquè molts d'ells acumulaven molts anys a l'Espanyol, però ara cal incorporar jugadors de garanties que els puguin substituir. De moment hi ha hagut dos fitxatges: José Lu, que feia molta falta, algú que acompanyés RDT al davant, i un lateral esquerre, que és Brian Olivan, però a partir d'aquí falten jugadors al mig del camp. Tornarà Pol Lozano, que ha fet una gran temporada al Girona, segurament es recuperarà una de les joies del planter, que fa un any es va trencar els creuats, que és Gori. És a dir, l'Espanyol anirà reconfigurant la plantilla, però com que per part de la Junta no hi ha la voluntat d'invertir en jugadors de qualitat, anirem fent el que hem fet els últims anys, que és intentar pescar saldos, esprem-los al màxim, i d'aquesta manera, com a mínim, no patir.
RDT es queda o què?
En principi sí. Esclar, l'únic avantatge que tindria vendre's RDT, que jo crec que seria un error, l'únic avantatge és que obtindria 60 milions d'euros que et permetrien reconfigurar la plantilla. Però esclar, RDT et garanteix 15, potser 20 gols fins i tot per temporada. Qui t'ho garanteix, això? Ja voldria el Barça disposar d'un jugador que li garantís 15 gols per temporada. Per tant, jo crec que no podem prescindir en aquests moments de RDT, perquè a més fins ara estava sol com a referència ofensiva de l'equip, ara tindrà l'acompanyament de Joselu, perquè cap dels altres havien funcionat, no havia funcionat Di Mata, no havia funcionat ningú com a acompanyament de Radete, tampoc funciona Boley, que ha vist caure el seu rendiment aquestes últimes temporades, però ens cal reforçar el mig del camp, ens cal, per mi, un tercer central de garanties, perquè hem vist que la parella de centrals d'aquesta temporada era molt irregular i molt inestable, ens caldria com a mínim un altre lateral, ens caldria reforçar els extrems. En fi, ens calen reforços, però com que no hi ha voluntat, insisteixo, per part de la Junta d'invertir, perquè Xeng Yanxeng ha posat l'Espanyol al congelador a l'espera de poder-lo vendre, doncs farem el que bonament puguem. Plena confiança, això sí, a l'entrenador, en Diego Martínez. Clar, sí, plena confiança en Diego Martínez com a entrenador. I hi ha una altra cosa positiva que ell s'hagi incorporat, que és no només el seu currículum, el seu estil, la seva personalitat, el seu ascendent tant sobre l'afició com sobre la junta directiva, que hi confia, no només com a entrenador, sinó també com una espècie de director esportiu a l'ombra, sinó que Diego Martínez s'ho va rumiar molt abans de venir a l'Espanyol, perquè volia tenir la garantia que el club faria una aposta per renovar la plantilla. Per tant, que ell hagi vingut vol dir que hi ha aquest compromís per part del club de fer una renovació a fons. I el fet que ara mateix hi hagi només 17 jugadors del primer equip inscrits et demostra que hi ha aquesta voluntat. Ara bé, veurem els reforços que supleixin aquesta sèrie de jugadors que han agafat la porta de sortida, si són jugadors que ens permetin fer un salt de qualitat endavant.
Són les 11:21 minuts. Són Neto i Riqui Puig els que han anat avui. Val. Hola, Xavi Sierra, bon dia.
Bon dia.
Aquí hi ha molta gent que es preguntarà com es veu el futbol aquest any, i hi ha algunes novetats en veure el futbol aquest any. Perquè em sembla que hi ha compartiment de no?
Sí, és el primer que comparteixen Movistar Plus i DAZN els drets. Cada plataforma oferirà 5 dels 10 partits de cada jornada. Això sí, Movistar té en exclusiva 3 jornades de les 38, per tant, DAZN aquestes 3 jornades no les podrà oferir.
O sigui, perdona, hi ha 3 jornades que Movistar ho té tot?
Ho té tot.
Val, perfecte.
I a més, hi haurà un partit en obert que s'emetrà per Gol i que mai serà d'un equip que disputi competicions europees, i tampoc el València.
Tampoc el València?
És curiós, això. Sortirà molt l'Espanyol per Gol.
Sí, no. I el Girona?
I el Girona. Bueno, el Girona comença a jugar de
lloc. El Girona crec que serà dels que pringarà.
No? A l'hora de repartir-se els partits, per tant, qui tria primer el partit més interessant? Movistar en triarà 18 i DAZN en triarà 17. Mm-hmm. El primer clàssic, el del Santiago Bernabéu, el cap de setmana del 15 al 16 d'octubre, se'l queda DAZN. I el segon, a mitjans de març, el veurem per Movistar Plus. Mm-hmm. I a més, cap de les dues plataformes pot emetre l'anada i la tornada dels partits de Madrid o Barça contra València, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid o Sevilla.
Val, deixa'm dir que si tu tens Movistar... Ho tens pots sort. Veure tot, perquè DAZN està incorporat també en Movistar.
Ja està, llavors ja està. A partir de l'1 d'agost, sobre el canal DAZN La Liga, i a través d'aquest canal, els partits que emet que té DAZN també s'emetran per Movistar Plus. Correcte. En canvi, aquells que tinguin DAZN només poden veure els partits que emet DAZN, que són els que dèiem, 5 per cada jornada. Hi haurà 3 jornades que no veurem cap partit, un clàssic, el de l'anada, i els partits d'anada o tornada contra València, Atlètic de Madrid i Sevilla.
Va. Que he pensat una cosa, que és que qui domina ara tot això és la Liga.
Sí.
És qui té això.
Dona un pack complet.
És més, no em vull fotre on no em demanen, però m'han arribat campanes que a hores d'ara, Carlos Martínez...
No, a mi també m'han arribat les campanes i ho puc confirmar via directa.
Sí, Carlos Martínez en aquests moments no presentarà, no donarà els partits de futbol.
Però això no és culpa de la Liga.
Ah, no?
Això és culpa de Telefònica, perquè DAZN, per exemple, utilitzarà els seus periodistes, els seus narradors, perquè és una opció que dona la Lliga. La Lliga t'ofereix el pack complet amb els seus
narradors. Per tant, això és decisió de Movistar.
Decisió de Telefònica. Que,
a mi no diu, a mi qui diu que és decisió és de Florentino Pérez. També t'ho he de dir, eh? A mi diu que Florentino, per exemple...
El que és veritat és que el Florentino es va queixar del tracte de Movistar.
Home, Florentino fa un parell d'assemblees del Real Madrid...
Que el tracten malament.
Doncs que no vagi per aquí la cosa.
Va fer un club de la comèdia.
Bueno, la qüestió és... Jo he parlat amb algun dels interessats o dels afectats.
Si la idea és carregar-se... O sigui, la idea que m'arriba és que tot allò que forma part de la transmissió i fins i tot del tema Movistar, una part important, fora.
Sí, utilitzaran el pack de la Lliga, els narradors de la Lliga I...
Però qui són els narradors de la Lliga?
Pues els que contractin.
Els que contractin.
La Lliga et farà... La Lliga et farà
el pack complet. Sí, és el que deia el Miguel, la Lliga ofereix el pack complet, no només les imatges, sinó també la retransmissió del partit. Clar, això surt molt més econòmic, per exemple, per Movistar, que no haver de tenir tots contractats perquè facin la seva pròpia retransmissió, sinó que compren ja aquest pack, els surt més barat per poder fer-ho ja tot sencer. Aquesta és la versió, diguéssim...
Ja. T'he de dir que a mi em sorprendria molt, oficial. molt, que es carreguessin a Carlos Martínez. Pues, no per res, eh? Em van dir que estava fora. Que vaja, que estava fora, que ara estava fora, però que... No, veurem. Bueno, què més? Xavi Sierra.
Si vols, ens fem en el tema econòmic.
Ah, sí.
Perquè si decidim contractar-ho per Movistar t'obliguen a contractar fibra mòbil i televisió. Això ja són, d'entrada, 47,40 € al mes durant els primers 4 mesos i després ja són 64,90 € al mes.
Al mes. Collons, ai.
Això se li ha de sumar el que costa el futbol. Si es vol tot el futbol, et costarà els primers 4 mesos 80 € al mes.
Tot el futbol vol dir tot? Amb Champions
tot el
tot?
Futbol, Champions, Lliga i la resta de competicions que ofereixen.
Val.
A partir del quart mes, això ja costarà 108 € al mes. Si diem, bueno, no em quedo només amb la Lliga.
Només entre llum, gas i Movistar, se te'n va la pensió.
Sí,
si et quedes només amb la Lliga, 70 € els primers 4 mesos, 95 a partir del quart mes. I si diem, no, em quedo només amb la Champions i l'Europa Lliga, són 62 € al mes els primers 4 mesos i després ja són 85 € al mes a partir del quart mes. Si decidim per l'opció de Zone, que recordem són molts menys partits, aquí encara no tenim preus fixats, l'únic que sabem és que fins ara són 12,99 € al mes o 129,99 € l'any,
sí.
Però aquí tenim en compte que potser de Zone decideix a pujar els preus ara que té també els partits de Lliga. I una opció que teníem fins ara també, que era Orange TV, de moment ha arribat a un acord amb de Zone. Per tant, ofereix els partits que ofereix de Zone, que són, com dèiem, la meitat. La resta, veurem si acaba arribant a un acord amb Movistar per oferir ja tot el pack de futbol sencer. Pel que fa a la pretemporada, els primers partits que venen ara. Pel Barça sabem que l'Olot Barça el 13 de juliol a les 7 de la tarda
ara,
per TV3.
Ara, TV3, 13 de juliol, val.
Lliga la gira americana, per exemple, juguen contra el Madrid, de moment encara no tenim confirmació de
espero que sigui millor que on han fet el Mundial de Natació.
Això ha sigut un escàndol.
Però un escàndol vol dir un escàndol. Jo no ho sabia, avui ho han dit.
Ha sigut horrible. I ha sigut com per reflexionar. Que un Mundial de Natació, més enllà de que jugui Espanya, waterpolo, etc., que un abast de manteniment d'aquest nivell l'hagis de buscar clandestinament, em sembla lamentable.
Hòstia, sí, ahir vam donar la final, però perquè és la final.
Sí, perquè estan moralment obligats a donar-la.
Sí, però què més?
Lamentable.
Per a temporada espanyola i per a temporada Girona, de moment encara no sabem quina televisió ho faran. Recordem, ho deia abans, el Jordi, l'Espanyol juga contra el Montpellier el 16 de juliol a la Ciutat Esportiva Dani Harkey. El Girona en principi s'ha d'enfrontar al Peralada, però tampoc encara sabem massa bé el dia. Altres competicions, segona divisió, els drets estan pendents d'adjudicació. La temporada passada, recordem, es va emetre per Movistar Plus i per Gol.
A hores d'ara, no hi ha plataforma per on s'emetrà els partits de segona divisió.
Sí.
A hores d'ara. Potser que demà arribi un acord, jo crec que s'arriba un acord, però de moment no hi ha plataforma aquest dia. Què més?
El mateix passa amb la Copa del Rei. Els drets estan pendents d'adjudicació. La temporada passada es van emetre per DAZN i Mediaset.
Val.
Premier League, per DAZN.
Com l'any passat.
Bundesliga, Serie A i la Lliga Francesa, Movistar Plus, també com l'any passat. Mundial de Qatar, del 21 de novembre al 18 de desembre. Els drets els té Mediapro i per ara sabem que Televisió Espanyola emetrà tots els partits de la selecció espanyola, a més d'un partit de cada grup de la primera fase, 4 partits de vuitens de final, 2 quarts de final, les dues semifinals i la final.
Perfecte. Estic veient els primers horaris de la primera jornada, eh? Celta-Barça.
Són estranys.
Sí. Va a les 5 de la tarda. Barça-Rayo va el dissabte 13 d'agost a les 9 de la nit.
A les 10, no?
A les 9, quin fas a les 9? València-Girona, 7:45 del vespre de diumenge. De diumenge.
Primer té el Barça-Real Societat, no? El Real Societat-Barça a les 10.
No, un moment. Jornada 1, no em liis.
Jornada
1. Celta-Espanyol a les 5 de la tarda. Barça-Rayo a les 9 de la nit. València-Girona el diumenge, l'endemà, a 7:45 del vespre. La jornada 2.
Aquí.
Espanyol-Rayo-Vallecano, divendres a les 8.
Ja comencem.
Diumenge a les 10 de la nit, Real Societat Barça.
Aquest és el que deia el Miguel.
I dilluns a les 10 de la nit, Girona Getafe. I la jornada 3, Girona Celta. Dilluns,
la primera jornada ja.
Girona Celta.
Aquesta temporada passada s'ha penjat una mà de dilluns.
Moment, jornada 3, Girona Celta. A les 8 del vespre, divendres.
Dilluns a divendres.
I diumenge a les 7:45 del vespre, Barça-Valladolid, i a les 10 de la nit, Espanyol-Reial Madrid. Es juguen a les 10 de la nit pel tema de, que estem parlant de la jornada caricula, 3, caricula, que és... Sí, estem parlant del 29 d'agost, si pel tema de la calor.
Si fixes, Jordi, primera jornada, 14 d'agost, diumenge, a Cádiz, a les 6:15 de la tarda, Cádiz-Reial Societat.
És per que quedin...
Sí, perquè els de la Real estan acostumats a la xapagor.
Però hi ha un asterisc amb això que deia en Xavi, que és que... si tu tens Movistar, pots veure els partits de DAZN sempre que disposis del descodificador.
Si,
l'aparell que va associat a la televisió.
Sí.
A la televisió. Si no és així, si jo, per exemple, miro els partits de Movistar a través del meu ordinador portàtil. No els miro a la televisió. Si els mires a través de la televisió, a través de l'ordinador, no els tindràs inclosos els de DAZN. T'has de descarregar l'aplicació específicament de DAZN encara que només tinguis contractat el paquet de Movistar. I et donaran unes credencials, els de Movistar, perquè entris a l'aplicació de DAZN i d'aquesta manera, ja sigui des del dispositiu mòbil o des de l'ordinador, puguis veure els partits. Vull dir que tot plegat és un sudoku inaguantable.
Sí,
ja està pensant en les...
Jo soc de l'època que les primeres imatges dels partits es veien dilluns a la nit.
Sí, la moviola, no?
Sí, sí, allò que
feia
el Pedro Ruiz i l'Ortiz de... I a les 9 de la nit de dilluns, fent un programa, naturalment en blanc i negre, que et deies els gols de la jornada.
L'any 85, TV3 anava amb avionetes, o amb vols privats, però no amb vols privats, amb avionetes, anava als partits de futbol, gravava les imatges i aquella avioneta havia d'anar ràpid cap a una altra vegada...
Tirava boles de nivell a les platges.
Pel gol a gol, per poder donar imatges al gol a gol. O sigui, res d'enllaços ni res. Estem parlant de 84-85 d'això.
Però és que la paradoxa és que en un moment en què l'accés a la informació es democratitza en tots els àmbits, el futbol s'atrinxera en una torre d'ivori, perquè costarà 108 euros al mes veure tots els partits de futbol. Això són més de 1.000 euros al cap de la temporada. I si a sobre, com en el meu cas, ets soci i abonat d'un club de futbol de primera divisió que et pot costar el carnet 350,
si
400,
sèries, ja
500 euros, són 1.500, 1.600 euros el que et costa una temporada poder-la seguir a Espanya. Em sembla prohibitiu, val més apuntar-te a l'Hípica, perquè és que de veritat em sembla que és escandalós, i és aquesta tendència que s'accentua d'allunyar el futbol dels aficionats. Vam començar pels horaris, després ens vam emportar algunes competicions com la Supercopa d'Espanya, de Madrid o de Barcelona a l'Aràbia Saudita, i ara encarim encara més i dificultem l'accés dels seguidors del món del futbol a veure els partits per televisió. O sigui, em sembla que és un error, a més a més, molt greu, perquè o sigui, el futbol, sense els seus aficionats, són 22 multimilionaris al darrere d'una pilota. O sigui, el que li atorga la càrrega sentimental i el valor al món del futbol és la gent que el segueix. I si cada vegada poses més obstacles perquè la gent pugui seguir el futbol, i en lloc de fomentar la democratització en l'accés al futbol, el que fas és posar-hi impediments, doncs, el que estàs fent és que... Però aquesta temporada continuem incidint en aquesta tendència.
Que van detectar que el negoci està amb el telespectador,
sí,
més
sí,
que
no.
Sí, però en el telespectador xinès i en el nord-americà, sí, perquè ara ja fixem horaris en base a aquests públics. Ja ni tan sols en l'aficionat espanyol que està seguint els seus equips.
Jo crec que és normal que la indústria tiri per aquí, però ha de fer compatible la convivència entre els dos tipus d'espectadors. Jo crec que no s'ha de menystenir l'espectador presencial. Jo, a mi no m'enganxaràs, perquè a mi el futbol m'agrada veure'l en directe. I crec que fins i tot periodísticament, bueno, fins i tot no, 100%, les cròniques d'una persona que entra al camp i no té res a veure si escrius...
No, i per l'espectador que ho segueix per televisió també, perquè si tu veus un camp de futbol ple de gom a gom,
no, perquè tot
amb l'ambient i
l'atmosfera et condiciona,
i l'atmosfera exacta que genera en el partit, és molt diferent que si veus un estadi mig buit.
Al cierre, alguna cosa més o no?
No, res més.
Ja està, no, deixem dir una cosa, que és
Movistar Plus, tots els partits, la resta una mica més.
Perquè ho tingueu clar, quan parlem de la Premier League, per exemple, la Premier League és una cosa que és impossible. Impossible. Cap partit de la primera divisió de la Premier pot coincidir amb un partit de segona o tercera.
incentives la percepció
perdona,
del
no pot coincidir, és a dir, no es, perdó, esborro, pot coincidir, però no es pot donar per televisió. És a dir, és com si aquí ara diguéssim, pues mira, el dia que juga el Madrid a les 7 de la tarda, aquell partit no es veurà per televisió si a la mateixa hora hi ha partits de segona divisió. Sí, és la diferència entre...
Sí, hi ha una franja horària que no poden fer partits de Premier perquè en aquella hora juguen els equips de categoria inferior i volen que la gent vagi a aquell partit.
Un moment, sisplau, que són les 11:35. Xavi Sierra, gràcies, eh?
Fins ara.
Un moment entra Paco Ávila, que no sé, que ha escrit un llibre sobre la figura de Jesús Rollán i ve l'endemà. Almenys sí que es va poder veure la final de la, del waterpolo, però durant tot aquest mundial no s'ha pogut res de res de res. Ara en parlem amb el periodista Paco Ávila, que ha escrit aquest llibre, Jesús Rollán, Eterno.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. Això és RAC 1 Central.
Senyores i senyors, tot passa al Vostè Primer, amb Marc Giró. D'una a dues del migdia, a RAC 1.
Marc Poyato acaba d'aterrar l'helicòpter.
Amb el fèretre de Franco a dins.
La ministra, en Francis Franco i el fèretre.
Sembla un xiste. Havia una vez un helicòpter, una ministra de Justícia i Francis Franco dentro.
Laia Colomer. Explica-ho tu millor, perquè jo m'he fet un lío.
L'última hora pel que fa al temporal Glòria, que està afectant de ple el país.
Espera't, perquè crec que el Joan Maria Morros ens donarà pas a la conferència de premsa.
Des del govern de Catalunya volem seguir insistint.
Garantir la distància mínima.
El nostre corresponsal a Londres ha mort, Felip d'Edimburg. Quina és l'última hora? Bueno, que s'ha mort. L'última hora és que s'ha mort.
Ha mort als 99 anys.
Moltes gràcies.
Xavi Hernández. Està a punt de plorar, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya.
Consumacions. Huracans. Compareixences. Presentacions. Tot passa al Vostè Primer. D'una a dues del migdia amb Marc Giró.
RAC 1.
Tots som 1.
Escolta, és que al final amb tantes coses que passa no tinc temps de parlar de mi.
RAC 1. Les nits a RAC 1 són esportives.
Què tal? Bona nit, senyor Laporta.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies, en primer lloc, per deixar-nos muntar aquesta bogeria aquí avui.
No, jo crec que és una bona idea i vull que us sentiu tot l'equip de RAC 1 com a casa.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Acabaré aquesta temporada i l'any que ve és una temporada de Mundial i després, els últims mesos, doncs, veuré com estic, el que vol el club de mi, el que vol l'entrenador i decidirem.
Tenen tancat algun jugador per això que acabi contracte?
Sí, sí, sí.
Sí. Un parell?
Sí.
Migcampista i defensa?
Por ahí.
De dilluns a diumenge, a partir de 2:15... Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual, però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben perill que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, teniu 20 anys dient-li quimipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC 1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC 1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
Més...
1.
Versió RAC concentrat.
Sí, ara sí.
Bé, deixem-me saludar el nostre... Ara, a partir d'ara, li direm l'Elvis de Vilanova, que no és altre que aquest que està sonant ara mateix al Versió RAC 1. Dabble my blues, look at you. You can know anything, but bomb my blues,
down, shaving my face, sticking a name all over the place, doing a thing that you wanna do. Ha, sit off of my shoes, don't you? Step on my blue sweatshirts. You can do anything, no, for blue sweatshirts.
Aquest que esteu escoltant és Marc Bala.
Bones tardes,
bones
tardes.
Què tal? Ai, Toni, han passat tantes coses en tan poc temps. Bé, deixa'm començar per la cosa més important, Toni. Crec que a partir del que va passar la setmana passada tu i jo tenim una conversa pendent. M'equivoco, Toni? Tenim una conversa pendent?
Sí, tenim moltes converses pendents, sí.
Perquè una d'elles seria saber si segueixo o no al setembre. No se m'ha comentat si hi ha una continuïtat en aquest programa del meu servei. Llavors, jo sembla que ho estic dient per mi, però en el fons ho estic dient una mica per tu. Perquè jo entenc que aquestes alçades potser buscar un nou col·laborador, ja no et dic un col·laborador com jo, però buscar un col·laborador
és un trasbals.
Potser ja t'agafa en plenes vacances,
clar.
I no t'agafa a contrapeu. Llavors crec que hauríem de parlar, i com que, bueno, també és veritat que el dia a dia la redacció tenim molta feina, Toni, dic, ostres, deixa'm treure ara el tema per saber si segueixo o no al setembre.
Bueno, ja ho parlarem a nivell privat, aquestes qüestions ja es parlen a nivell privat.
Sí, no, si sí, jo entenc que tu vulguis parlar a nivell privat, però ho dic perquè ja...
Perquè hem de veure el rendiment de la temporada, el millor, el pitjor... I fas
això t'ho havien preguntat mai per antena? Si
no, és que no sé.
Aquest mètode?
No acabo de...
Escolta, me la fes com jo. Jo no pregunto mai i em presento al setembre sense que et demani.
El senyor Buig està com Riqui Puig. Que és el que ha fet avui Riqui Puig. S'ha presentat a l'entrenament i va dir que no s'hi presentés. I Riqui Puig s'hi ha presentat.
Ja està, tu, ja està.
Hi ha una petita diferència. Hi ha una petita diferència, senyor Buig, és que potser sóc jo qui no es presenta. Toni, és que ja et dic, han canviat moltes coses. I jo noto, saps com en una relació de parella, que a vegades notes que no hi ha prou espai... Potser se m'està quedant petit el versió ara, t'entens?
Això ve a tomb de que... O sigui, ve a tomb de que t'anomenen ara l'Elvis de Vilanova. Per ara... fer d'Elvis portes tota...
la girepollada.
Aquesta fumera. No? Que sembles...
Sí, una tèrmica.
Sí, sí. Ara mateix sembles aquell gel que treu fum, saps?
Sí, sí.
Gel sec. Ara sembles una caixa de gel sec. Vinga,
necessito
fum.
Reflexionar, Toni.
És que no ens hi veurem, tant de fum que portes al cap, que no ens hi veurem al pas que
una pregunta important, Toni. Tu vas escoltar el Basté l'altre dia?
Depèn, el Basté escolto estones, no? Gràcies. Escoltar les 6 hores.
M'agradaria que recuperéssim aquest moment de Jordi Basté al món
a
RAC1.
A veure, a RAC1, i concretament a la versió RAC1, hi ha el fill perdut, el Disprésley. Perquè el guionista de la versió, Marc Bala, que més canta els grups Copalotus i Mareta Bufona, també és un excel·lent imitador d'Elvis. Well, it's 1-4-2-4, stop, 3, get ready, now go,
get boom, don't you? És bestial, és que és bestial. És Marc Bala,
del versió RAC1, imitant Elvis. I atenció a aquest moment.
Que el millor que pot, és, no sé qui li ha sortit un collons, que és la millor expressió per
reaccionar davant el que estem escoltant. Doncs sí, des del món a RAC1 sumem a l'aplaudiment, a l'admiració i a l'ovació pel talent musical del Marc Bala.
Bravo.
Nosaltres ja ens hi vàrem sumar. Ara portes
l'aportació de Jordi Basté, que és
jo tinc entès que Jordi Basté també està fent moviments buscant noves incorporacions, nou talent.
Buscant les vacances, això és el que està fent.
Jo t'aviso, Toni, perquè encara no hem tancat res, tu i jo.
No,
hem tancat res.
Jo t'aviso.
Però què vols dir, que és com una amenaça?
És que és la segona vegada que m'ho dius.
No, jo no amenaço ningú.
Tens més ofertes, o què passa?
Home, és que ara anirem veient una mica tot el que m'ha arribat al meu WhatsApp aquest cap de setmana. Toni, que no ha sigut poc.
Per fer Elvis.
Per fer Elvis.
Ho va fer molt bé, eh?
Sí, home, el ventall professional ara se m'ha obert.
Estem portant una tonteria que no és la que
ve. Millor Jordi Lepé. Mira,
escolteu, perquè abans de la tertúlia també s'hi va sumar Jordi Bosch.
Que m'ha semblat extraordinari, perquè que realment és prodigiós.
És increïble. No,
he de dir que el Marmalà està en aquests moments a la redacció de RAC1
escoltant-se si mateix.
Però jo crec que deu estar amagant-se a la taula, ja, perquè segur de clar,
parlar d'ell. Com va vestit amb...
No, sí, amb un tupé.
Elvis, totes les frases, totes les paraules mica llargues els acaba com si se'ls en passés una mica, saps? Sí, sí, sí. Té un so molt especial i el clava. Sí, això, aquesta cosa final d'empassar-se una mica al final la clava. I bueno, l'hora i la tarda, doncs esclar, fa reviure on,
Hem fet reviure Elvis també al món a RAC1, i una cosa que m'agrada molt, que hem tancat un cercle. Tu saps que jo en aquesta secció estic apadrinat per una gran periodista, que és Glòria Serra. Sí, m'ha apadrinat des de les meves primeres exclusives. Doncs escolteu com es va pronunciar Glòria Serra també després de l'actuació d'Elvis.
Jo he estat a Memphis, he estat a la casa d'Elvis. Vaig fer aquesta visita turística que recomano, francament ho recomano, Hi ha coses que s'han de fer a la vida i jo crec que aquesta és una. I allò està ple d'imitadors d'Elvis. La majoria són bastant cutrets, que només volen estar allà, et fas una foto, etc. Però el dia que hi vaig anar hi havia com un mini concurs de nois que cantaven, que portaven en aquell moment el radiocaset, perquè això t'estic parlant de fa molts anys, un radiocaset, llavors cantaven. No n'hi havia cap que li arribés a la sola de les sabates al Marc. Això t'ho puc dir ara mateix. A Memphis,
Bravo. Bé, per la meva...
Que els oients proposen que l'enviem a l'Eufòria o al Got Talent.
Ah,
o
sigui,
doncs escolta, per mi és un sí. Benvingut.
Heu dit Eufòria?
Sí.
Vale, és que us volia dir que això ha traspassat fronteres, no només a Memphis, com deia la Glòria Serra. Ha anat més enllà de RAC1 i ara mateix a Catalunya sabeu que hi ha un jurat musical...
Exacte.
Que ha valorat a grans artistes aquesta temporada.
Amb el flow.
Però crec que han lamentat que jo no hagi format part d'aquest equip. Atenció a la nota de veu que m'ha arribat aquest cap de setmana.
Hola, què tal? Voldria parlar amb el Marc Bala. Marc, saps que sóc el Jordi Cubino, director musical d'Eufòria. Sisplau, aixeca't. Vaig a fer una valoració d'aquesta actuació que has fet a l'Elvis. Estic dubtant si enviar-te a la zona de perill, perquè realment no cantes tu. Estàs posseït per l'ànima d'Elvis. És impossible que aquesta veu tan meravellosa es pugui fer el 2022 i amb aquest tot tan català, tan de la terra. Si ara mateix hagués de valorar-te, diria que només hi ha una persona en el món que pugui millorar-te, que és el propi Elvis. Per tant, s'ha demostrat que Elvis no va morir. És el Marc. Felicitats, Marc.
Mare de Déu.
Gràcies a tu, Jordi.
No sé si ho podrem resistir,
Jo no vull dir res, però segur que...
No vull dir res.
Portes una gilipolleria?
Què demanes? Què demanes?
No vull dir res i no calles. Una gilipolleria a sobre que no s'aguanta.
No calles.
És que jo crec que al final tant d'elogi no...
No, que digui el que demana i ja està. Quan vols cobrar...
Un petit detall. Ja sabeu que això s'ha de fer amb peus de plom, que no pots avançar informació.
Sí, es veu el plom, ja.
Però... Jordi Cubino, lligat a la producció del disc de la Marató de TV3. Jo no vull dir res, però imagineu-vos...
Però si no vols dir res, no digui res.
Imagineu-vos un Elvis cantant al disc de la Marató. Jo no vull dir que passi, però...
No, és un primer pas. És el que diu el senyor Marcelí, no vols dir res, però portes 7 minuts mai. Venint aquí, venint-te, de moment... A veure, no sé quantes ofertes tens, però...
No, és que no és l'únic membre d'Eufòria...
Que no et passi com Dembélé.
Que havia de marxar.
Que no va voler renovar, ara. Es va anar fent el xulo i ara està de genolls davant el despatx de la porta perquè el renovi.
Toni,
que no sigui que al final t'ofereixi un contracte a la baixa.
Aquí no has tingut tu vista, perquè si haguéssim tancat la renovació fa dues setmanes, jo te l'hagués ofert a bon preu. Però tu entens que ara el valor ha anat a l'alça.
És que potser el que et trobes és això, que ningú t'ofereix res i vals la meitat.
d'aquí una setmana.
Doncs és la llei, diu, és la llei de l'oferta i la demanda.
Mira què diu el Jordi. El elogio debilita, deia el José
María. Ara. I això ho deia, i el Luis Enrique també ho va dir.
Exacto, yo creo que os dije hace unos meses una frase, que el halago debilita. Ahora estamos sumidos en una fase de halagos, pero creo que el equipo es lo suficientemente inteligente y los jugadores lo suficientemente conscientes de la dificultad que tiene conseguir nuestros objetivos y todavía no hemos conseguido nada. Estamos en el inicio, primer tercio de una temporada.
Bueno, para sí, el elogio está muy bien, pero, sí, sí. Pero también se ha de... Bueno, yo creo que ho porto prou bé.
Sí, sí.
No t'ho acabes.
Tengo una máxima. Sisplau. El elogio debilita.
Escoltem, si us plau, l'últim missatge que m'ha arribat fa una estoneta també d'una persona que sap molt de música i que sap valorar, carai, el talent.
Marc, m'has deixat bocabadada. Realment? O sigui, primer, quin domini de l'estil? Quina baixada de laringe? Que aquesta recerca de la veu més a baix, més grossa, més ampla... realment, si l'objectiu teu era aquest, l'has trobat. O sigui, visca aquesta transformació. O sigui, he al·lucinat. Enhorabona, Marc, vas per bon camí. Sembla que aquesta cançó l'hagis fet tota la vida. I sobretot el ball. El ball m'ha fascinat. Perquè ha estat una suma de factors que fan que aquesta actuació... sigui, si no un 10, un 9,5. O sigui, claríssimament, Marc, per mi, ets un sí.
Well, it's wonderful. Un sí de l'Helena Gadel. Ai, Jordi, tot bé, ja se me'n va el nom del...
Mare meva.
Ja estàs
amb el cap pensant en el Basté.
Sí, sí. L'Elvis de Vilanova és una realitat, Toni, i m'agradaria parlar amb una persona que em faci entrega d'aquest títol honorífic. No és ni més ni menys que la il·lustríssima senyora alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda, senyora alcaldessa. Què tal?
Mira, què tal, què tal? Molt bona tarda. Em teniu aquí somrient tota l'estona.
El tema és que ara necessitem oficialitzar aquest títol d'Elvis de Vilanova. Tinc ja el certificat, diguéssim, de gent de la música d'aquest país, que em certifica com a Elvis. Glòria Serra m'ha dit que millor que els de Memphis. Ara, per la part de Vilanova, necessito també una confirmació per part de la màxima autoritat del municipi.
Vaja, de part de Vilanova tens tot el suport, ja no només de la seva alcaldessa, sinó de tots els vilanovins, vilanovines, geltronencs i geltronenques. Crec que t'ho mereixes.
Gràcies.
Et mereixes aquest títol d'Elvis Vilanova?
Això va ser idea de la Bani, de dir, Elvis Vilanova.
És que està molt ben lligat, això, està molt ben trobat. I, a més a més, en Marc de tota la vida, El Marc, jo l'altre dia ho vaig dir, el Marc és un crac, faci el que faci, Tot i que avui, ara et donaré un consellet, Marc. Millor de peus a terra que de genolls. Agafa el que et diguin.
Ara em poso dret aplaudint l'alcalde. Que algú et parés una mica la dinàmica, perquè noi, estàs amb una fumera que sembla que sembla Sant Joan, això.
Si tu vols que negociï, no ho facis tampoc amb antena, no quedes gaire finet. Jo em poso darrere a negociar, que t'asseguro que he fet un màster en aquests 3 anys, i ara en sé molt de demanar. I jo posant a demanar, demano el que sigui per tu, Marc, perquè tu mereixes això.
Gràcies.
I més.
Perquè...
I et mereixes que sàpiga tot Catalunya que el primer dia de Tinglado, aquest any, allà hi seràs.
És veritat.
I que et vinguin a veure.
Gràcies per la promoció. Estarem tocant amb el grup al Tinc la Vilanova i les altres.
Bueno, però quan? Però
quan és
això? El dijous, ara no sé la data.
Vaja, tens una data i no saps res.
No saps.
A veure, li preguntaré a l'alcaldessa. Això quan és, alcaldessa?
A veure, aquest primer de cap de setmana serà el Nova Riga, el següent és el Tinglado, doncs així seria el dijous...
Ho tens a tocar, això?
Sí. I també tenim FinPT aquest cap de setmana,
Com?
Exacte, aquest cap de setmana tenim FinPT. Després tenim Nova Riga i després tenim
Tinglado,
i festa
major.
Mira, serà...
Hosti, no pareu,
caram,
eh?
No, pareu aquí a Vilanova.
Quina festassa.
Bé, serà la, això sí, a finals de juliol.
Però fent d'Elvis o de què faràs?
No, tocarem el meu grup.
No, farà, farà pop.
Bueno, ja, però senyor, senyora alcaldessa, que faci, ni que sigui, hauries de fer una d'Elvis.
Una d'Elvis, una d'Elvis.
L'haurà de fer. Per donar-li el títol d'Elvis la nova, ho ha de fer.
Té raó, senyora alcaldessa. Una pregunta, si això de la negociació amb Antoni Clapés no n'és bé, no sé si tindria per aquí, jo què sé, la regidoria de cultura un foradet.
Ui, això és molt lleig, això, eh? Això és el pitjor, el pitjor que pots fer, eh? Amb un polític demanar col·locar-se. Home, per favor.
O per exemple, ara vindrà festa major, potser no... Que tenim pregoner, ja. Va!
Vergonya, per favor.
Home, que ens fas quedar malament pels puestos, home.
Senyor alcalde, que tenim pregoner, pregonera aquest any o no per la festa major?
Aquest any nosaltres no tenim pregó, tenim convit a la festa, i el convit a la festa ens en fa, ens el fa via memòria.
Ah, la persona fantàstic.
Que és cultura amb potes de Catalunya.
Molt bé.
Què vol dir, senyor alcaldessa, que això del pregó va a menys o és que s'ha d'innovar o què vol dir amb això?
No, hi ha qui pregona i nosaltres convidem.
Ah,
molt bé.
Sí, no, està bé. Això a Vilanovi ho hauria d'haver sabut.
No, m'agrada.
Sabut abans. I una altra, última pregunta.
Bueno,
ja.
Noi.
No, però
no, ja... Deixi,
home, tinc línia directa amb l'alcaldessa. Deixi, que... Vostè sap el que costa fer gestions amb l'Ajuntament? Per la web...
Amb més de preguntar.
Ara tinc la tinc aquí en directe. No quedarà alguna rotondeta tonta, allò que sense nom?
Algun
carreret sense sortir...
Abans pel Toni Albà.
Jo crec que tot t'arribarà, però val. Jo, malauradament, soc bastant més gran que tu i no ho veuré. Però el nom és clar, doncs algun dia hi haurà algun carrer reservat en Marc Bala, ja ho tinc convençut.
No cal que sigui Marc Bala. Elvis de Vilanova m'estaria bé.
Toni Albà.
Podríem...
Però no ho entendran. Després passen els anys i la, va, la gent busca i no ho saben trobar. Cosa que així, la referència, jo crec que és més que merescuda, que el tinguessis algun dia. I el Marc l'he vist des de molt petitet, eh? Des d'abans de Copalotos, que tenia un grup que em costa molt de dir, no ho sé dir, eh? El grup que va fer abans amb en Vidal.
És veritat, teníem un nom bastant estrany.
Com es deia? Un nom dificilíssim.
Per això ens vam canviar el nom.
Com es deia?
Es deia Backyard Morning Light.
No m'estranya.
No m'estranya que te'l canviessis. Érem joves. Moltes gràcies, senyora alcaldessa Olga Arnau. Què he de dir? Que... Olga Arnau, me l'he trobat jo al Festival Vida, eh? I també, eh? Vull dir que... Molt...
Oi que sí? Que vols, dir que, vols dir que no només balla a Bacolau?
No.
Estic a punt de fer un ple i que sapigueu que és un dilluns d'aquells. Els dilluns ja són durs. Però després d'un dijous de vida, divendres de vida i dissabte de vida, el diumenge també hem tingut actes.
De resurrecció.
Costa arribar dilluns.
Però no hem fet gin tònics i tot, eh? Home, ja parlarem del carrer aquest que pot quedar lliure.
Abans d'acabar i d'acomiadar l'alcaldessa, atenció al tuit que ha escrit Xavi Franquesa.
Ep.
Ojo, Marc Bala, que encara no he tirat el guant en directe, però et puc treure de la trona d'Elvis del Versió.
Ja piqué.
Ha començat la guerra.
Xavi Franquesa, jo crec que...
Doncs dijous, que vindrà... Home, dijous tindrem a Xavi Franquesa, ja el repte està servit, que ja està, faci Elvis.
Recullo el guà.
Està claríssim.
El guant.
Està claríssim.
El guant.
Senyora alcaldessa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i Toni, deixa que aquest noi, perquè ara ja és un noi home, segueixi amb aquell somni de petit, que com vau començar l'any passat, doncs ell es va complir el seu somni, doncs deixa que segueixi sent el somni i sigui col·laborador. Jo també li tiro el guà.
Vinga.
Home!
Vinga, va.
M'ha convençut l'alcaldessa, no m'has convençut tu.
Gràcies, senyora Arnau. Fins la propera.
Molt bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Bueno, ja...
O sigui, renovat, eh?
Per l'aval de l'alcaldessa.
Estic ara... renovat, Toni.
Està renovat, eh?
Estic renovat.
Per l'aval de l'alcaldessa. Però...
Això pagarem car durant tot l'any que ve.
Així sona Reconcentrat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta
setmana ens visita el gran Tom Waits amb Downtown Train. Coneixeu la història d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
RAC1. La competència segons l'Angelines.
Ui, per mi la competència és, com t'ho diria, un programa de ràdio, no?
Cada dia, de 12 a 1.
Parlen de política, parlen de deports, parlen de societat, bueno, i algun dia també parlen de coses que m'interessen, no?
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Sembla mentida la companyia que fa la ràdio, eh?
RAC1. Tots som 1.